Migdia Cope Comarques Gironines. Actualitat, esdeveniments, cultura, oci, protagonistes... Totes les comarques de Girona són protagonistes els dimecres a 2:15 del migdia a Migdia Cope Comarques Gironines, amb Paco Basso.
Bona tarda, família. Una setmana més. Avui és dimecres, ja sabeu. Quan escolteu aquesta sintonia, quan escolteu aquesta veu, vol dir que és dimecres, que som ja al voltant de la 1:30 i que nosaltres fins a les 2 ens agradarà molt acompanyar-vos. Ja sabeu, ja sabeu que això és Migdia Cope Comarques Gironines.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Doncs sí, família, us heu fixat que últimament hi ha fires cada al cap de setmana que s'avorreixes perquè vol? Perquè només que t'agradi una mica el col·leccionisme, cada cap de setmana tens com 5, 6, 7 llocs on es fa s'ensenya el col·leccionisme, sigui de la banda que sigui. I quan parlem de col·leccionisme a comarques gironines, hem de parlar del senyor Xavier Romero. Bon dia.
Senyor, senyor. Bon dia, Paco. Doncs encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Doncs per nosaltres també. Xavier, quants anys fa que et dediques al col·leccionisme? Jo sempre t'hi he vist, eh?
Sí, pràcticament 55 anys, els mateixos que en el periodisme. Vaig començar a corresponsal de los sitios, a Voz de Gerona, i de manera ininterrompuda, doncs, mira, és un gran hobby que me serveix, com que el meu col·leccionisme principalment, el 90%, és el paper vell, paper imprès, aleshores per documentar, doncs, reportatges, pues, en fi, i a més és el que aporta una cultura general impressionant, el paper imprès.
Clar, perquè tu de periodisme a quin tema et dedicaves?
Hi he estat corresponsal de diversos
mitjans,
sí, i també de Barcelona i de l'agència EFE. El que passa és que hi ha una circumstància, i com que he tingut una altra feina, que bueno, soc comptable també de professió, doncs aquesta feina que la tenia ja mateix a Cassà de la Selva, portava una empresa de comercial de nivell nacional pràcticament, doncs allò era la seguretat. I després, però no he volgut deixar mai el periodisme. Sempre hi havia unes hores al dia i de manera ininterrompuda, ara estic ja per als 55 anys, perquè saps tu, i millor que jo, que és més creatiu, és més dinàmic, agrada més tractar amb la gent, entrevistar, que no pas la monotonia, la fredor de la comptabilitat o de portar empreses.
I el del col·leccionisme com et ve?
Sí, el col·leccionisme, com tots els nens d'aquella època començaven amb els segells.
Els cromos, no?
Els cromos, el cromo, canvio cromos, els repes, sortien a les tabletes de xocolata, cromos, tebeos...
Xavier, perdona, sí. Sempre Girona ha sigut, perquè hi havia la torre de xocolates,
sí.
Ara hi ha el Panini.
El Panini, és una multinacional, sí, impressionant.
I jo veig que la canalla, sobretot, sí, nens, sí, i nenes, eh?
Sí.
Que la lliga de l'any passat, me falta aquest cromo, aquest jugador...
Especialment el futbol, ara que
el
ho
futbol,
dius.
El futbol.
A més, tenen una comercialització molt bona, que és aquella de regalar l'àlbum quan comença la temporada... i després vas comprant, però abans també tenia la seva emoció, perquè no havies de gastar gaires calés i esperar que te donessin una onça de xocolata per berenar a casa i a veure el cromo. I després aquella cosa de fer amics, de l'interès, falta el número tal, i resulta que en el teu poble doncs no hi havia arribat i havies d'anar al poble del costat amb bicicleta per fer canvis.
Sí. Dic, el col·leccionista normalment és col·leccionista de quasi tot? O sigui, postals, no. O no? Hi ha qui s'especialitza, jo faig postal, jo faig calendaris. Sí.
Podries fer dues o tres branques, com ara les més populars, la de Sellers, que per desgràcia últimament està de capa caiguda. Còmics, els TVOs, els TVOs sempre han agradat, i també per intercanviar el TVO, tant els d'humor com el mateix TVO, el Tio Vivo, el DDT, com els d'aventures del Capitán Trueno, del Jabato, el Guerrero de l'Antifaz, això els nens, i a més tenia una cosa bona el TVO, i és que ens aficionava a la lectura. I abans, en aquella època, ja de 7-8 anys, els que ja llegien i escrivien des de més petits, després del TVO passaven a les històries d'Emilio Salgari, de Juli Verne, i teníem una devoció especial per a la lectura. I avui dia això, bueno, o sigui, ara el jovent dirà, de què parlen aquests? Parlen en xinos, i si tot se soluciona amb tablets i mòbils, però no és llegir. No és llegir ara.
Ara no tant. Escolta-me, tu, quina és la col·lecció que més t'agrada?
La que més m'agrada...
Per tu, la que fas tu.
Sí. Mira,
perquè aquí ens has portat unes postals de trens excepcionals, preciosos.
Són els carrilers que hi ha hagut. Els carrilers de Girona. Va ser la província que, proporcionalment a l'extensió que tenia, va tenir la xarxa ferroviària més important de tot Espanya. Perquè tenia quatre, se poden dir que quatre carrilets, un cremallera i dos de via ampla. Comencem. El primer, el de Palamós, Girona, que després, al cap d'uns anys, es va obrir un ramal cap a Banyoles, que era el conegut popularment com el tren Pinxo.
El tren Pinxo de Banyoles.
I tenia una cançó i tal.
Sí, sí.
Després el de Olot a Girona. Sant Feliu a Girona. Si t'hi fixes, no és allò de Girona a tal per ser la capital, no, sinó que la iniciativa i totes les idees i l'aportació econòmica sempre sorgien en aquests pobles, que per donar sortida a la seva indústria, en el cas de Sant Feliu i Palamós, la surera, efectivament, però tots eren iniciatives populars dels pobles i cap a la capital. Després hi ha el cremallera de Núria, que el considera també com un de via estreta, un carrer, i les dues línies del tren ample, del tren gros, de Barcelona a França, que són les internacionals, una passant per Portbó i l'altra per Puigcerdà.
I, bueno, veus el col·leccionisme, veus per què va bé?
Sí.
Perquè a més aprens,
Doncs, Paco, sobre el que preguntaves, què és el que més... Sí. Mira, a mi m'agrada, primer diré que la col·lecció, el que tinc, els arxius, considero que són enciclopèdics. Per què enciclopèdics? Perquè tracten pràcticament de totes les matèries del saber, de tots els temes. I universal. Per què universal? Perquè no m'hi paro només a la nostra demarcació, al nostre país, sinó tinc de tot el món. Si són 200 països reconeguts per la ONU, n'hi haurà 250. Per què 250 i no 200? Perquè hi ha les antigues colònies britàniques que ara estan sota la Commonwealth. Hi ha illes i tal que tenien la seva pròpia administració de cosa. Doncs abasto molta cosa, però hi ha unes prioritats, lògicament. La prioritat és el tema catalanista, regional català, catalanista, que, bueno, hi ha peces que costa molt de trobar, i moltes m'han vingut de França, perquè el temps de l'anterior règim estava comprovit, o la gent tenia por, i resulta, curiosament, que tornen a Catalunya, però via França, per dir una cosa. Després obro el focus i me'n vaig a Girona ciutat, al meu poble, visco a Cassà de la Selva, després obrim més tota la província, tot Catalunya, i tirant endavant. Això pel que fa al tema de la topografia. Topografia, ens referim a pobles, ciutats, paisatges, etc. Després hi ha la temàtica, que és infinita. Què vol dir la temàtica? Doncs que t'aficiones als trens, per exemple, als vaixells, als barcos, als animals, a l'esport, a la música, I, bueno, és que no s'acabaria mai aquest... Mira, són 300 col·leccions que tindrem per ahí, no?
300 col·leccions.
De temàtica molt diversa, la qual cosa, com a periodista, me facilita molt la tasca, perquè sol tocar, doncs, temes de cultura, d'història, i no haig d'anar a demanar ni als mateixos mitjans, sinó vaig a l'àlbum corresponent. Ara aquests dies hem parlat de la reivindicació de la dona, dies enrere del Dia Mundial de la Ràdio, també. Sempre els diumenges, en el dominical del Diari de Girona, pues, tenim una pàgina des de fa 40 anys, des del primer dia que es va canviar el diari, i ininterrompudament. Vull dir que això és un avantatge, una facilitat que t'aporta per tocar qualsevol tema, pràcticament.
No. Perquè tu ara no vens al públic, o sí?
No.
Tu ets col·lecció privada.
Jo sóc un col·leccionista privat.
Clar, i museu quan?
Museu.
Perquè això que tu quedis sí, tu està molt bé.
Sí.
Però el que ens agrada el col·leccionisme sí. Poder tenir un museu.
Mira, hi ha una anècdota molt bona aquí, perquè quan m'ho pregunta la gent, és que me fa vergonya de dir-ho, museu de què? Perquè vaig voler enregistrar marca, veus, aquí marca registrada.
Museu Catalunya Postal.
Bueno, jo tenia un web que es deia Catalunya Postal, ja feia molts anys, i un dia vaig pensar, mira d'enregistrar-lo per protegir-lo, per si el dia de demà vols fer més coses, i bueno, t'adreces al Ministeri d'Hisenda, que és el que porta el Departament de Marques Registrades de tot l'Estat, Catalunya Postal, així, a seques. I m'ho retornen. Hi va haver oposició per part de Correus, alegant que què és això de que Catalunya hagi de tenir una allò postal. Es pensaven que volia fer la competència a la correspondència,
ostres,
per dir una cosa.
Ostres, sí.
Quan hi havia alguna altra marca, com el Postal Free,
sí,
que també deia postal,
sí,
no?
Sí, sí.
I aleshores el meu gestor diu, Xavier, lo muntarem d'una altra manera. Com que això teu és de divulgació, de col·lecció, de fer exposicions, és eminentment cultural, sense ànim de lucre, afegim-hi Museu Catalunya Postal. Tornem a presentar aquesta petició, adjudicat en 4 dies.
I el fet de que era un museu,
sí,
ja...
I el número, una altra cosa curiosa, el número que m'han adjudicat és més antic que el número del Museu Postal i Telegràfic de Madrid, ara està a Toledo. O sigui, el de l'Estat van uns 2.000 números més enrere, perquè quan van veure que des de Catalunya hi havia un que aixecava la llebre...
Van dir, ei, agafem-ho!
El van registrar, però com que cada dia s'estan donant d'alta moltes marques,
clar,
no? Pues, 2.000 números. És més nou el de Madrid que no pas el d'aquí Girona.
Ostres, Déu-n'hi-do. I tu...
Però mira, Paco, seguint amb això del museu, no és no és un comercial a l'ús, ni entrada, doncs, o fer pagar, o tenir personal, o rebre ajudes, no és, ho tinc en un habitatge particular, i qui de veritat s'interessi, sobretot està adreçat a editorials, a historiadors, a escriptors, que en un moment donat, per il·lustrar un llibre o una edició, necessita... I després, Xavier, es podries facilitar, en fi, del tema que sigui, Vaig a l'àlbum corresponent i no faig pagar, perquè tampoc m'hi dedico, jo ja tinc... Però de cara al públic ha de ser, pues, prèvia cita,
sí,
no?
Normal.
I que vinguin colles, que no passi de 10 persones. Un dia me truquen d'un col·legi de Girona, senyor Romero, voldrien venir a veure el museu? I diu, val, quedem en un dia, jo pensava que vindrien o professors, sí, o pares, i me diu aquell senyor, no, és que vindran dos autocars.
Ostres!
Jo vaig dir, que no és això, no és
ostres,
això. I no faig gaire propaganda precisament per això, però ja dic, està obert a qui necessiti, doncs, una foto o una il·lustració, i si, sobretot si són de temes gironins, vaig comprar ja fa molts anys algun arxiu important de per aquí, i el tinc a disposició de la gent.
Ah, tens algun document, sigui segell, postal, que dius, això no m'ho trauria mai de sobre? Ja ho sé que una col·lecció no te la treus de sobre, però hi ha algú, o que t'hagin ofert, que t'hagin dit, que això que tens no ho té ningú?
Bueno, aquí hi ha una... Ara que parles d'això, de coses úniques, perquè en temes de col·leccionismes i de documents, a més de l'antiguitat, pesa més la raresa, que siguin peces úniques, perquè un tindrà o un bitllet o un segell o una postal de 100 anys enrere, però si se'n van fer moltes, és més comú, conegut. Mira, tinc, i això ho vaig publicar, un reportatge de l'11, ja fa 12 anys, les postals de Sant Narcís. Sant Narcís va desaparèixer les seves despulles perquè en esclatar la guerra al cap de 2 o 3 dies, en fi, que és revolucionaris, una colla que van i obren el sarcòfag, que estava allà a Sant Feliu, agafen les restes i se'n van a la Rambla, ho cremen, en fi, va ser una profanació impressionant. Bé, per sort, uns dies abans es va crear des de la Diputació una comissió per obrir i inventariar i donar fe de lo que hi havia allà. Eren les restes autèntiques de Sant Narcís, en 1200... Aquí hi ha fotos. Hi havia un arquitecte, un notari, funcionaris de la Diputació, i un d'aquests funcionaris va tirar fotos, va fer un reportatge amb una noica d'aquella petita, però no les va comercialitzar, les fotos. Què vol dir comercialitzar? Doncs anar a una impremta i fer una tirada de 1.000 o de 2.000, sinó que són originals. Aquesta persona me'ls va traspassar, li vaig comprar fa molts anys, i se podria dir que Sant Narcís únicament el podem veure doncs aquí en aquestes fotos, que ni el bisbat les té.
Sí, són unes fotos úniques que tens tu.
Sí, únicament han sortit aquí en el diari, en aquest reportatge que vaig... publicar, eren les restes momificades, aquí al cap se li... Bueno, i hi ha coses úniques.
I l'original el tens tu.
Sí, sí, i hi ha també postals pintades a mà,
abans
i curs d'artistes, i per cert que la més cara coneguda de postal, una que va costar cap a 380.000 euros en una subhasta de la Christie's, d'aquestes dues empreses subhastes a Nova York, i era de Dalí, perquè en Dalí en aquella època festejava la gala, i en una postal, perquè en l'estanc també venien postals verges, què vol dir? Sense il·lustració. Aleshores, una persona aficionada, un artista o un manetes, pues podria fer la seva, pintar a l'oli, una aquarela, etc. Dalí, sobre una postal en blanc, va pintar, dedicada a Gala, i deia la meva Oliveta, escrita perquè com que tenia aquella tes una mica foscota, no? I aquesta postal, com a curiositat, 380.000 euros. Vull dir que el preu de les postals va des de 5 cèntims fins a el que vulguis, perquè si és una cosa... Ramon Casas, també hi ha alguna original, tinc, i si són d'artistes, pues el preu que volguessis demanar, perquè són casos, ja dic, únics.
Clar, perquè hi ajuda molt això, que quan he començat el programa, tenim a Celrà, tenim a Bescanó, a Vilablareix, cada setmana,
els mercadillos,
que hi ha de tot allà.
Sí, bueno, no només hi ha col·leccionisme, sinó també antiguitats.
Antiguitats,
i brocanteria, que ve a ser el mateix, perquè qui ja s'hi fica, o qui té una casa de pagès i vol començar a recuperar eines del camp antigues, encara que estiguin rovellades, va a aquests mercadillos, i n'hi ha qui han arribat a fer un museu etnològic, però impressionant, com el del el restaurant Casa Bes, la Masia Bes de Salitxa, me sembla, que bueno, és un museu... Bé, doncs això, que ara s'ha revifat aquests mercadillos, i com bé deies, n'hi ha 5 o 6 o 6 o 10... Sí, sí. Sí. Poblacions que, sobretot el diumenge matinal, com el de Girona, que fa 40 anys que funciona, doncs de cara al públic està bé, perquè recuperen coses que d'una altra manera hi anirien a les escombraries i es perdrien per sempre més. Per això que una de les tasques d'allò que fem de bo per a la societat és la tasca aquesta de formigueta dels col·leccionistes, perquè evitem de que desapareguin el patrimoni, el patrimoni del país i documental. I fan molt bé aquests mercadillos, hi ha venedors que venen dels encants de Barcelona,
sí,
també.
Sí, i quants anys fa els encants?
Sí, els encants. I és la manera de que no s'hi perdi, doncs, coses que mira al cap de l'escriptura. Jo vaig també de tant en tant a dos d'aquests mercadillos, ja tinc més o menys els meus proveïdors, clar, que me guarden coses, clar, de paper, escriptures, cartells d'espectacles antics de Girona...
Hi havia una lletra, programes... vaig veure. Em recordes abans que firmaves una lletra? Per...
També, sí.
Que ara jo, per exemple, el meu fill, que té 35 anys, li parlo d'una lletra, exacte, això. No sap ni què vols dir, me diu.
De los sitios. Clar. I pagant en lletres.
Què vol dir una lletra, sí, diu ell.
Veus, i aquí de la Voz de Gerona, de l'any 69, estem parlant de 54 anys, quan era corresponsal, varen crear el club de Círculo de Abonados, d'amics de la Voz de Gerona, que a canvi d'una quota petitíssima, 15 pessetes al mes, tenies dret a l'espai de discos dedicados, poder demanar cançons, el Clara, després hi havia el Banco de Dios del, sí, senyor Paniagua.
Me'n recordo. Sí, doncs... Perquè amb això del col·leccionisme, el que veig, abans jo havia arribat a tenir, no sé, 20 o 25 mil discos. Caramba, ara, doncs... ara... amb això de les que si els espotis, que sí, si no sé què, sí, la gent, jo veig els mercadius que es venen els discos...
Sí, sí, i està d'un euro.
Un euro.
Sí, vinilos.
Però en canvi et compres un vinil, tu te'n vas a Cort Inglés, eh? Sí. Vas i compres un vinil actual, sí, però gravat en vinil, sí, i et pot valdre 40 euros.
Sí, 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 jo no compraria mai...
40 euros, un vinil.
Sí, i que me perdoni la gent que està embolgada o que viu d'això, però amb 40 euros jo puc fer moltes coses, clar, puc comprar, clar, moltes coses, clar, perquè inclús compro coses o llibres o tebeos que no tinc temps de llegir-los, però saps, inclús la nostàlgia aquella, que en el temps que eres nen no hi havia mitjans, no podies comprar, i ara amb més facilitat no tinc temps, però no inventaria una mica i sé on trobar-lo, perquè hi ha més de 1.000 àlbums de molts temes. I si a algú li agrada, o m'agrada també regalar fins als familiars, als nens, pues te veus d'abans i...
Hi ha algun tema que tu dius aquest? Si ara et diguin, només pots col·leccionar un tema.
Sí, seria el catalanista que he dit
catalanisme
abans.
Aquest. Sí, el catalanisme aquest. Amb tots els seus avançants, sí, sí, postals, però, documents...
Sí, sí, amb tots els seus... I les seves subtemàtiques, perquè cada gran àrea... És com ara la musical, pues n'hi ha 30 subtemàtiques. La dels vaixells, n'hi ha la tira. El tema catalanista, pues hi ha el de la sopària de sardanes, de coples, Sant Jordi, Montserrat, de senyeres, després hi ha brodades, i abans se feia molt la postal que era artesanal, perquè la mà d'obra era molt barata, monges en els convents, brodaven i tal. N'hi ha de brodades perfectes, n'hi ha fetes en fusta, i feia un pirogravat, fusta, de pell, de seda, de moltes... I aquesta, per fer una exposició, és molt maca, molt maquíssima. Metàl·liques en alumini, la gent pues, no ha tingut ocasió de veure-les.
Tu, Xavier, si hi ha algú que ens escolta que li agrada el col·leccionisme, sí, si vol venir a veure una mica, sí, amb guia i tot, que sí, hi ets tu, mira, com ho han de fer?
Sí, primer recomano de que entrin en el web, que és cataluniapostal.cat.
Val.
I allà hi ha
la informació. Ara allà ja ho sabran tot. Xavier, ha sigut un plaer, eh?
Doncs
un plaer, de veritat.
Igualment, venia a visitar-vos, Paco, amb en Lluís, no hem tingut gaires ocasions de contactar, però us vaig seguint, i la rebuda és de companys i amics,
que això és
el que m'agrada, el bon rotllo aquest.
I tant que sí. Gràcies, doncs una abraçada ben forta, Xavier.
Igualment.
Xavier Romero. Família, ens en anem, estem ja al punt de les 2 del migdia, una vegada més, una setmana més, que us ha acompanyat el vostre amic Paco.